tarda. Ara són les dues del migdia. Aquesta mitjanit de divendres acaba la campanya electoral a Galícia, que diumenge se'n va a les urnes per escollir una junta que pot marcar el futur polític d'Espanya. Totes les mirades estaran posades en el resultat que pot treure el Partit Popular, que podria perdre, atenció, la majoria absoluta i podria veure superat pel BNG el Partit Nacionalista Gallec. I és que la marxa de Feijóo cap a Madrid per liderar el PP estatal està passant factura al Partit Popular de Galícia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
I Catalunya, de fet, ha tingut una forta presència en els discursos, als mítings gallecs, sobretot per la llei d'amnistia i també pel català.
Sí, tot i que al llarg de la campanya s'han sentit proclames contra la llei d'amnistia, el discurs més dur l'ha fet avui la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un míting a la localitat gallega de Sant Xenxo. Ayuso, parlant de la immersió lingüística a les escoles catalanes, ha dit això.
A los niños españoles de Catalunya se les ha sometido a acoso, a un discurso de odio y han recibido un trato terrible.
Igual que s'ha fet aquí amb partits independentistes, la presidenta madrilenya ha comparat també el bloc nacionalista gallec amb Bildu i amb ETA.
A ningú se li escapa que la duresa en el discurs d'Ayuso d'avui és per evitar una fuga de vots del PP cap a Vox. La plana major del PSOE també ha desembarcat a Galícia per fer campanya. Entre ells, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha lamentat les crítiques del Partit Popular a la recepta que tenen ells per rebaixar la tensió a Catalunya, amb l'amnistia, per exemple, i també amb els indults d'ara fa un any. Diumenge, doncs, sortirem de dubtes i sabrem si el PP manté o no la majoria absoluta que ara té mateix a la Junta de Galícia. Mentrestant, a Catalunya, la resta de l'actualitat d'aquest divendres també passa per Badalona, 10 dies després de l'enfondrament del bloc de pisos al carrer Canigó. Avui s'han reunit l'Ajuntament i la Generalitat per veure quines actuacions cal fer a partir d'ara.
I en aquesta trobada, el govern de Badalona ha demanat a la Generalitat que faci inspeccions en profunditat a uns 400 habitatges propers al que es va ensorrar i que hagin estat també construïts pel mateix promotor entre els anys 1954 i 1960.
La predisposició ha estat bona. Estem parlant de vides humanes, estem parlant de veïns que tenen una intranquil·litat, que tenen una incertesa, i hi ha una sensibilitat tant per part de l'Ajuntament com per part de la Generalitat.
La segona demanda que el govern local ha fet als directius de l'Agència de l'Habitatge és la creació d'una línia de subvencions directes per als pisos on s'hagin de fer reformes.
Anirem també a les carreteres perquè avui ha entrat en funcionament el nou tram de la B40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls.
I a aquesta hora ja hi comencen a circular els primers vehicles. El nou traçat té 6 quilòmetres i 3 carrils per sentit i sobre el trànsit després de 17 anys d'obres. Ara caldrà completar aquesta via entre Sabadell i Terrassa per connectar les dues principals ciutats del Vallès. El ministre Òscar Puente, que ha inaugurat avui aquesta carretera, diu que l'acord amb la Generalitat només està pendent de signar.
Hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat y hemos cerrado el texto del convenio para dar continuidad hasta B40 con la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell.
D'altra banda, en plena negociació pels pressupostos de la capital catalana de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha deixat clar que aposta per acabar la connexió dels tramvies per la Diagonal, una proposta que de moment no té data.
En principi, al juliol tindrem el projecte executiu de connexió del tramvia entre Verdaguer i Francesc Macià. Tindrem la proposta de com executar aquesta infraestructura bàsica per a la mobilitat ferroviària. De quan es podrà executar aquesta obra, ho haurem d'anar veient pas a pas.
I amb aquest anunci, Collboni acaba, per tant, amb els rumors dels últims mesos. Algunes veus deien que el Partit Socialista no volia acabar la connexió del tramvia per la Diagonal, una de les grans apostes dels comuns, i també d'Esquerra Republicana, possibles socis amb qui l'alcalde de Barcelona està negociant per aprovar els comptes municipals.
I pel que fa al bloc internacional, atenció, perquè ha mort l'opositor rus Alexei Navalny a l'edat de 47 anys. Estava empresonat en una colònia penal de Sibèria, on feia mesos que havia estat traslladat en secret.
Sí, segons l'agència de notícies russa RIA, el principal dirigent opositor del règim de Vladimir Putin, s'hauria trobat malament després d'una caminata i immediatament hauria perdut el coneixement.
I avui divendres en els esports...
Només té sentit recolzar una moció de censura si es creuen línies vermelles. Una línia vermella pot ser que hi hagi un delicte, per exemple, no?
Víctor Font passa a l'acció, però descarta una moció de censura contra el president del Barça, Joan Laporta. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El candidat a la presidència del Barça ha estat aquest matí a RAC1, on ha criticat la gestió de l'actual president i la relació que manté amb Florentino Pérez. Això sí, descarta ara com ara una moció de censura perquè creu que el club necessita estabilitat.
I a la piscina, la selecció espanyola femenina de waterpolo guanya la medalla de bronze al Mundial de Doha.
Una final que recordarà. Empataven a 9 contra Grècia a falta de 2 segons possessió per Espanya, que ha marcat des del mig del camp i sense portera. Les de Miki Oka ja pensen pensen en la cita olímpica d'aquest estiu a París.
I el titular cultural de divendres és per a Joan Dausà, que se'n va a Madrid per repetir el concert de Gran Bogeria que va fer ara fa uns dies al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ha anunciat que pel 26 d'octubre farà un espectacle especial al Palacio de Vistalegre de la capital espanyola, un recinte on hi caben, atenció, 10.000 persones. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat, abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquest matí ha estat plovent a molts punts de Catalunya, quantitats de pluja que han afectat sobretot comarques de Tarragona, de Ponent, alguns punts del Pirineu, de fins a 10 litres d'aigua per metre quadrat, i al llarg de la tarda no descartem algun ruixat a les comarques de Barcelona i també comarques de Girona. Per altra banda, on plourà una mica més, però serà en forma de neu, serà al vessant nord del Pirineu. Gruixos de 10 a 15 centímetres de neu nova es poden recollir al nord del Pallars, Principat d'Andorra i també cap a la Vall d'Aran. També ha d'entrar la tramuntana a mesura que avanci la tarda a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà i el vent de mestral que es reforçarà al sud del país i serà el que començarà ja a obrir algunes clarianes a les comarques del Pla de Lleida i també comarques de l'Ebre. De cara a demà al matí encara algun ruixat cap a Girona, nord de Barcelona, alguna feble nevada cap a la Vall d'Aran, més sol al sud i a Ponent amb vent de mestral i tramuntana a la Costa Brava. Temperatures demà més baixes que les d'avui, especialment al matí. Les diurnes més o menys com les d'avui, màximes entre els 12 i els 15 o 16 graus. De cara a diumenge, moltes més clarianes, desapareixerà el vent de mestral del sud del país, encara al matí una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava, amb nuvolositat variable cap al nord-est, també cap a l'àrea del Pirineu, més clarianes a la resta, però ja sense cap risc de precipitacions.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
La informació política d'aquest cap de setmana ve marcada per les eleccions a la Xunta de Galícia, que arriben amb un frec a frec a les enquestes entre el Partit Popular i el Bloc Nacionalista Gallec. De fet, els populars s'han enfonsat des de la marxa de Núñez Feijóo de Galícia cap a Madrid i podrien perdre atenció a la majoria absoluta que tenen ara mateix. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Per això, líders del PP d'arreu de l'Estat han desembarcat aquests dies a Galícia per fer campanya. Avui ha anat Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, que, seguint el discurs que tenen els populars amb Catalunya, ha comparat el Bloc Nacionalista gallec amb Bildu i ETA. I enmig de tot aquest discurs no s'han estat tampoc de dirigir aquestes paraules cap als catalans.
El BNG es un partido que lleva en su diario el derecho de autodeterminación, el primer punto de su programa. Quiere eliminar el uso del español en los colegios. Pues bien, esta misma semana, incluso una misión de la Eurocámara acaba de denunciar que en Cataluña se está incumpliendo la ley. Según las palabras de dicha comisión, a los niños españoles de Cataluña se les ha sometido a acoso, a un discurso de odio y han recibido un trato terrible.
Ayuso deia aquestes paraules fent referència a l'esborrany de la missió del Parlament Europeu sobre la immersió lingüística a Catalunya.
Ayuso, per tant, que sap que el PP s'hi juga molt en aquestes eleccions davant d'un BNG a l'alça que té com a prioritat reforçar el gallec a les escoles i que passi a ser la llengua prioritària a l'ensenyament a Galícia. El partit vol aprovar una nova llei de normalització lingüística, ja que l'actual és de l'any 1983, que va ser impulsada per Manuel Fraga.
A més, impulsar el gallec, el programa electoral del BNG parla de reforçar els serveis públics, crear llocs de treball de qualitat, lluitar contra el canvi climàtic i facilitar també l'accés a l'habitatge. La candidata Anna Pontón, encara al final de la campanya, fent aquestes proclames encarades precisament a reforçar l'estat de benestar.
Decídese si queremos seguir perdendo, porque o que le vamos feito en estos 15 años, perdendo población, perdendo industria, perdendo peso político, perdendo idioma galego.
El BNG, que és l'aposta més clara per liderar un govern alternatiu.
Mentrestant, el Partit Socialista Gallec tanca la campanya amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb la intenció de parar el cop i que no hi hagi una deriva excessiva de vots cap al BNG davant l'onada de canvi polític inèdit en molts anys a Galícia.
Sánchez participa avui, com ja ho va fer també ahir, en el tancament d'una campanya que no ha estat fàcil per al candidat socialista a la presidència de Galícia, que és José Ramón Gómez Besteiro. En el discurs d'aquestes últimes hores, Sánchez ha aprofitat per atacar el Partit Popular per haver criticat aquests anys l'aposta de la Moncloa per rebaixar la tensió política a Catalunya.
Así que tengo dos mensajes para el señor Feijóo hoy aquí, en Coruña, en Galicia, que plantearle. El primero, bienvenido al sentido común. Porque efectivamente la crisis territorial se resuelve desde la reconciliación y no desde la confrontación. Y la segunda cosa es que pida perdón por el odio y las mentiras derramadas durante estos últimos 5 meses.
La campanya ha deixat arraconat Sumar, el partit de Yolanda Díaz, que fa un mes tothom considerava com a imprescindible per doblegar la majoria absoluta del Partit Popular i ara es pot dir que pràcticament ha desaparegut de l'agenda política i acompanya Podem en la caiguda.
I enmig de les eleccions gallegues, el que continuament hi ha en joc també a l'esfera política és la llei d'amnistia. El govern de la Generalitat continua pressionant a Junts perquè aprovi aquesta norma, just l'endemà que el conseller Carles Campuzano es mostrés convençut que el govern espanyol indultaria tothom que es quedés exclòs.
Sí, avui ha estat la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que ha dit que aposta per aprovar com més aviat millor aquesta llei d'amnistia, aplicar-la a tothom que sigui possible i després valorar si cal indultar els que n'hagin quedat fora.
No sabem si hi haurà algú que no estigui a la llei d'amnistia. Aprovem la llei d'amnistia, implementem la llei d'amnistia i després ja veurem. Instruments n'hi ha, no? I jo crec que això és una mica... anem fent les etapes que toquen. Ara toca aprovar la llei d'amnistia.
Ubasart insta així a Junts a aprovar la norma al Congrés, malgrat que el partit pugui discrepar amb el PSOE en alguns aspectes del redactat de la llei. De fet, el ministre de Transports, Òscar Puente, avui també ha tornat a demanar aprovar aquesta llei d'una vegada per totes.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Eleccions gallegues a banda, tornem a Catalunya. L'Ajuntament de Badalona demana a la Generalitat que faci inspeccions tècniques a 440 pisos que estan a l'illa del Bloc esfondrat la setmana passada, on tres persones, recordaran, van perdre-hi la vida. Avui s'han reunit les dues administracions per començar a traçar un full de ruta d'actuacions, Júlia.
Sí, els habitatges que s'inspeccionaran són els que es troben al triangle dels carrers Canigó, Llafià i Ausias Marc, tots construïts entre el 1954 i el 1960 per un mateix promotor. En parla el tercer tinent d'alcalde de la ciutat, Daniel Gràcia, a la sortida d'aquesta reunió.
La inspecció tècnica d'edificis, el número 9, s'ha mostrat inoperant perquè al final va passar 15 dies enrere i va haver-hi l'esfondrament. I, per tant, aquestes inspeccions han de donar un pas més enllà i han d'involucrar els millors professionals per a aquest fi. Serà una revisió en profunditat d'aquests edificis i això contemplarà aquest conveni que intentarem signar a principis de la setmana vinent. Hem de tenir en compte que tenim un enemic, que és el temps.
L'Ajuntament també ha instat la Generalitat a obrir una línia de subvencions directes per pagar les obres de reforç de les estructures i les de reconstrucció, també d'aquest bloc número 9 del carrer Canigó. En aquest sentit, la intenció de l'Ajuntament és reconstruir la part esfondrada i evitar-ne un enderroc total.
D'altra banda, canviant de qüestió, el govern diu que farà tot el que estigui a les seves mans perquè els hotelers de Lloret de Mar puguin comprar una dessalinitzadora per omplir les piscines dels seus establiments amb aigua de mar aquest estiu.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que farà el possible per autoritzar el projecte de la dessalinitzadora. Ara bé, Mascort ha avisat que primer han de rebre la proposta i analitzar si legalment i jurídicament es pot fer.
Accions que es puguin fer per obtenir més recurs, per allargar els recurs que tenim, totes, sempre, les avaluem i dintre dels marges de la legalitat, jo recordo que actuacions requereixen de tota una sèrie de permisos, de l'anàlisi acurat de cada una de les actuacions i, per tant, quan el tinguem fet, podrem valorar si es pot fer o no es pot fer. Nosaltres sempre, sempre, totes les que ens han proposat, les avaluem sempre amb la intenció de que siguin possibles.
La proposta dels hotelers és la instal·lació d'una dessaladora mòbil que entrarà en servei d'aquí a 3 mesos. El cost és €1,5 milions que pagaran de la seva butxaca els establiments adherits al...
A tot plegat, la sequera està impactant de ple els aiguamolls de l'Empordà, que és una de les zones naturals protegides més grans de Catalunya i amb més diversitat de flora i fauna que depenen precisament d'aquesta aigua.
Sí, la falta d'aigua ha deixat totalment seques 300 hectàrees d'aquesta reserva integral dels estanys que depenen de la conca de la Muga. I és que durant l'any passat només hi van caure 271 litres. Es tracta de la dada més baixa des de l'any 1984. La situació va provocar a l'estiu l'aparició de peixos morts i ara també s'hi poden observar centenars de naiades, una espècie asiàtica invasora, que també estan mortes. A més, l'últim cens d'aus hivernants va registrar la xifra més baixa de l'última dècada, 2.700 exemplars, sobretot d'ànecs. La falta de camps inundats fa que no trobin aliment i es desplacin a d'altres zones.
La sequera ha arribat per una falta evident de pluja a Catalunya, però també per un consum excessiu que fem la població. Per això l'educació és clau per reduir els usos de l'aigua. Davant d'aquesta situació, les escoles catalanes han començat projectes educatius per conscienciar els nens i les nenes a la importància d'estalviar aigua.
I un d'ells és el projecte Com podem estalviar aigua, que es fa a l'escola Joan Salvat Papaseit de Santa Coloma de Gramenet, que té com a objectiu conscienciar sobre l'ús eficient dels recursos. Avui els alumnes d'aquest centre han rebut la visita dels consellers Anna Anna Simó i David Mascort, que han interaccionat amb un grup d'alumnes de segon de primària de l'escola que havien de desxifrar quants litres es gasten a les activitats quotidianes i com poden optimitzar-los. Simó ha celebrat que la iniciativa d'educació s'estigui implementant en aquest centre i ha animat també la resta d'escoles a adherir-s'hi i treballar en aquest tipus de projectes.
Cal que tota la comunitat educativa sigui conscient que aquesta no serà una situació excepcional. Portem ja temps, ja en parlarà el conseller, i per tant hem de continuar educant per tal de valorar l'aigua com el bé vital i escàs que és i fer-ne un consum responsable.
Més coses, un quart de tres de la tarda, just a aquesta hora, des de fa ben poca estona, que ja circulen cotxes pel tram entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls de la carretera B40. Són poc més de 6 quilòmetres de via que, atenció, han trigat 17 anys a construir-se.
Amb l'obertura d'aquest tram de carretera, la B40 completa la connexió de 13 quilòmetres entre Abrera i Terrassa, és a dir, connecta les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Però no ha sigut fàcil arribar fins aquí, ja que les obres han patit tot tipus d'entrebancs i un elevat també sobrecost. El 22 de març del 2007, l'obra s'adjudicava per 129 milions d'euros, però n'ha acabat costant 250. Entremig, la crisi del 2011 va aturar les obres i quan es van reprendre l'any 2015, es van tornar a parar per un corriment de terres.
El nou traçat que s'ha obert al trànsit avui l'ha inaugurat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha anunciat l'acord amb la Generalitat pel conveni que permetrà donar continuïtat justament a aquesta carretera des de Terrassa i fins a Sabadell, amb la previsió que properament es pugui fer efectiva la signatura.
Crearemos así un corredor vital que conectará las dos capitales del Vallès y aliviará el tráfico de ambas ciudades. Con el acuerdo cerrado podemos iniciar la tramitación del convenio. Para la firma habrá que esperar un poco todavía. El convenio, lógicamente, lleva una tramitación. Pero lo relevante es que la discusión está zanjada.
Puente, això sí, no s'ha atrevit a fixar terminis per iniciar aquest allargament de la B40, posant èmfasi en que cal trobar l'encaix entre una via d'alta capacitat i un model de ronda urbana. I encara sobre mobilitat, per cert, la Comissió Política per al Traspàs de Rodalies es constituirà aquest proper dilluns a Barcelona en una reunió que faran la consellera de Territori, Esther Capella, i precisament el mateix ministre de Transports, Òscar Puente.
I s'encarregarà de fer el seguiment polític i governamental del desplegament de l'acord d'aquest traspàs. Un cop constituïda, també es formaran els grups de treball que hauran d'abordar qüestions com ara la creació de l'empresa mixta o les infraestructures.
Marxem cap a Barcelona, on Jaume Collboni confirma que vol acabar la connexió del tramvia per la Diagonal. La previsió és que el projecte estigui enllestit aquest juliol, però l'alcalde descarta posar data a les obres i no creu que comencin aquest mandat. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Barcelona ha aprofitat una conferència al Cercle d'Infraestructures per fer l'anunci. Collboni ha dit que no creu que les obres es posin en marxa abans del 2027 i ha recordat que en campanya va prometre als veïns de l'Eixample que els deixaria respirar després d'anys d'obres en què el barri ha viscut moltes transformacions. També ha remarcat que la connexió del tramvia entre Verdaguer i la plaça Francesc Macià s'ha de combinar amb l'ampliació de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que també té una parada en aquesta plaça. Però amb l'anunci ha acabat amb els dubtes dels últims mesos en què s'havia qüestionat que el PSC volgués acabar el tramvia per la Diagonal, una de les grans apostes dels comuns i d'Esquerra Republicana, que arriba en plena negociació dels pressupostos municipals. En la mateixa conferència, Collboni també s'ha posat en mode precampanya i ha carregat contra la Generalitat. Acusa el govern de no fer les inversions necessàries durant l'última dècada en infraestructures. Per això l'alcalde posa deures al govern de Pere Aragonès.
Aquestes actuacions imprescindibles per la mobilitat metropolitana suposen, segons les estimacions que hem fet nosaltres, 3.000 milions en 10 anys. No és inassumible, és molt assumible per part de la Generalitat. Si no volem que ens passi com la sequera, si no volem tenir sequera d'infraestructures i les seves conseqüències d'aquí 10 anys, ara és el moment.
Inversions, sobretot, per ampliar la xarxa de metro que han de servir per allargar la línia L1 fins al centre de Badalona, la 3 cap a Esplugues i el nou Hospital Clínic, connectar el 22 arroba amb la nova estació de la Sagrera amb l'L4 i fer arribar l'L2 a Montjuïc, a la Marina i a la Zona Franca.
Gràcies, Pau. I encara a Barcelona, l'escola concertada Sant Francesc Xavier, que està al barri del Poble Sec, tancarà un cop el curs acabi aquest juny del 2024. El centre, que en els darrers anys havia anat perdent el concert de tots els cursos d'infantil i en el de primer, segon i tercer de primària, acull actualment a 108 alumnes repartits de quart a sisè de primària, a més dels 4 cursos de secundària.
Tot i que el centre ha treballat per revertir la situació i per per tant, fer viable el seu projecte, la pèrdua d'alumnat principalment ha empès els seus responsables a optar pel tancament. Tots els alumnes ja han obtingut la plaça demanada en primera opció per al curs vinent en un altre centre a través d'un procés extraordinari de preinscripció. Al centre ja no tenia concert a cap dels cursos d'infantil, ni els de primer, segon i tercer de primària. Així que aquesta situació ha esdevingut insostenible, ja que només es mantenen 7 cursos amb concert.
Obrim plana internacional perquè ha mort l'opositor rus Alexei Navalny a l'edat de 47 anys en una colònia penal de Sibèria, on feia pocs mesos que l'havien traslladat en secret. Segons ha informat l'agència russa RIA, el principal dirigent opositor del règim de Vladimir Putin s'hauria trobat malament després de fer una caminada i immediatament hauria perdut el coneixement.
Navalny complia una condemna de 19 anys a una presó situada a 65 quilòmetres del cercle polar àrtic, després de ser condemnat per extremisme. Actualment es trobava sota un règim especial amb altres presos que compleixen cadena perpètua. Fa poques setmanes, de fet, la família de Navalny va tornar a denunciar les condicions pèssimes del seu empresonament. Segons el Kremlin, Vladimir Putin ja ha estat informat d'aquesta notícia, tot i que el govern assegura que no té més dades sobre la mort de l'opositor rus. La Unió Europea, per la seva banda, també s'ha pronunciat ara fa poca estona, considera que l'únic responsable de la mort de Navalny és el Kremlin.
D'altra banda, el conflicte entre Israel i Palestina ha arribat a tal magnitud que els voluntaris d'emergències que treballen sobre el terreny s'estan plantejant marxar pel perill al que s'exposen, sobretot després dels actes d'aquests últims dies a la ciutat de Rafah, que era l'últim reducte dels palestins a la Franja de Gaza.
Metges sense fronteres han alertat de la situació que viu la població i els voluntaris de l'ONG a Gaza. En una entrevista a Ràdio Estel, la delegada de l'organització a Catalunya, Milà Font, ha assegurat que no hi ha cap lloc segur.
La situació actual a la Franja de Gaza continua empitjorant. 2 milions de persones desplaçades en llocs on no són segurs, perquè ara mateix no hi ha cap lloc segur a Gaza.
Actualment, Metges Sense Fronteres té desplegat sobre el terreny més d'un centenar de col·laboradors, 100 són palestins i 10 de totes les parts del planeta. Font ha explicat també que la intenció de l'organització és continuar treballant, però que tenen moltes dificultats als hospitals i també per poder arribar.
A tot plegat, els 3 activistes catalans per la pau, que l'1 de febrer van començar una vaga de fang per reclamar un posicionament immediat del govern espanyol en contra de la guerra de Gaza, han acabat avui la protesta. Eren Gabriela Serra, Llum Mascarall i Martí Olivella, que han estat envoltats d'unes 200 persones a l'església de la Nostra Senyora de la Victòria, de la comunitat jesuïta, que els ha acollit durant aquesta vaga de fam.
En aquests 15 dies han rebut la visita d'unes 400 persones, el suport de 200 entitats, i han promogut l'enviament d'un miler de cartes al ministre d'Exteriors, José Luis Álvarez, per demanar posar fi al comerç d'armes amb Israel i el suport a la denúncia de Sud-àfrica pel genocidi davant la Cort Penal Internacional de Justícia. Els 3 activistes en vaga de fam també han rebut el suport d'En Comú Podem, Sumar, Esquerra, la CUP, Junts i el Partit Socialista.
I per últim, abans dels esforços, expliquem que la Basílica de la Sagrada Família acollirà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda la celebració de Sent la Creu, una vella eucaristia que comptarà aquest any amb la participació del cardenal Pierre Batista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem. Aquest any, el Sent la Creu se centrarà en la pregària per la pau a Terra Santa i la trobada estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.
Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, diu en declaracions a Ràdio Estel que la trobada vol enviar un missatge d'esperança al patiment de la guerra a Israel i a la Franja de Gaza. El també preveri responsable, diu Cesar, de Joves de Barcelona, destaca la importància del patriarca llatí de Jerusalem, Pierre Batista Pizzaballa.
És un gran defensor de la pau. És una persona que ella mateixa encarna, no? Encarna la pau, que ella defensa, no defensa ni uns ni altres, sinó que defensa la pau i ataca el que tothom condemna, que és la violència, com els morts sempre porten a més morts.
Aquesta és la 8a edició del Cel la Creu a Barcelona, una celebració que va començar l'any 2017.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
A aquesta hora obrim els esports parlant de futbol, perquè avui vol començar la 25a jornada del Campionat de Lliga.
Si sabeu, fa un Villarreal Getafe a les 9 de la nit. Els groguets volen tornar a sumar de 3 després de 2 empats consecutius, mentre que el Getafe buscarà pujar una posició i ser 9è a la taula classificatòria. Pel que fa als equips catalans, el Barça visita Balaïdos dissabte a 6:45 de la tarda. El Celta no passa pel seu millor moment, marca el descens amb 20 punts, 3 per sobre del Cádiz. Per la seva banda, el Madrid, el líder de primera, visita Vallecas diumenge a les 2 del migdia per jugar contra un Rayo que estrena nou entrenador per intentar canviar la mala dinàmica de resultats. El Girona serà l'encarregat de tancar la jornada dilluns a les 9 a Sant Mamés en un dels partits d'aquest cap de setmana. Els gironins volen oblidar la golejada del Bernabéu i els bascos a saltar les posicions de Champions.
I pel que fa precisament al Barça, Gavi és intransferible. És la informació que publica el diari Marca en referència als rumors que apunten que el PSG voldria el migcampista blaugrana per cobrir la marxa d'Mbappé.
I és que l'adeu del jugador francès obligarà a moure's a l'equip de París i el diari L'Equip apunta avui que un dels noms sobre la taula és el de Gavi. Al Barça no li consta aquest interès. De fet, no han rebut cap comunicació del PSG, ni oficial ni oficiosa, parlant del jugador, però deixen molt clar que el futbolista seguirà al Barça. Ja ho deia Deco al novembre en una entrevista a l'agència EFE.
Al dia d'avui és un jugador que no se puede sustituir. No creo que haya en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gavi. Ningún jugador con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gavi.
Ara mateix té contracte fins 2026 i una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros mentre recupera de la greu lesió al genoll que el deixa fora fins la temporada que ve. El diari Esport diu que el jugador no té intenció d'escoltar ofertes i que vol continuar al Barça més enllà de la fi del seu contracte.
Encara sobre el club blaugrana, ha parlat avui el candidat a la presidència, Víctor Font.
Sí, ho ha fet al Món a RAC1, han donat més detalls de la carta oberta que ahir va publicar a les seves xarxes socials. Creu que la sortida de Messi va ser el gran error del mandat de Laporta i que hauria ajudat a crear el pla de xoc que necessita el Barça. Ha estat crític amb la gestió de l'actual junta, però descarta una moció de censura.
Jo personalment sempre he sigut molt partidari de la estabilitat institucional. Només té sentit recolzar una moció de censura si es creuen línies vermelles. Una línia vermella pot ser que hi hagi un delicte, per exemple, no?
Les properes eleccions a la presidència del Barça se celebren l'estiu del 26 i Font té clar que Laporta es torna a presentar.
Creu que Joan Laporta es torna a presentar a la reelecció?
Sí.
Està convençut?
Sí.
Font també ha criticat la relació de Laporta i Florentino i diu que el president del Madrid està ajudant el Barça.
I encara en clau blaugrana anem coneixent més detalls del nou Camp Nou.
Sí, perquè s'ampliarà l'oferta VIP. El nou estadi blaugrana es passarà de 2.500 localitats de luxe a 6.000, amb possibilitat d'ampliar a les 9.400 en els enfrontaments més importants de l'any. El nou recinte acollirà 20 sales VIP amb terrassa i 96 boxes a la segona graderia, un estadi que els 17.000 abonats de Montjuïc podran gaudir l'any vinent. Així ho ha avançat la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort, que donarà prioritat als abonats que van decidir renovar el carnet mentre el Barça juga a la muntanya màgica. Està previst, recordem, que aquest novembre ja es pugui tornar a l'estadi amb un aforament reduït, uns 60.000 dels 105.000 espectadors que podrà acollir.
I en bàsquet avui a derbi català als quarts de final de la Copa. Ho fan jugant Barça i Baxi Manresa.
El capità de l'equip blaugrana, Àlex Abrines, parlava així del recent fitxatge que centra totes les mirades, el de Ricky Rubio.
Si en algun moment torna a jugar, més que pel que ens pugui ajudar, que segur que és molt, m'alegraria per ell, no? Perquè sé perfectament per lo que ha passat, no? I el que està passant i al final pues, tornar no és fàcil, no? I bueno, deixar una mica enrere aquesta malaltia pues, és de tenir molt valor.
Serà el quart duel entre els dos equips catalans aquesta temporada amb un balanç de 2-1 a favor del Barça. En l'últim partit jugat la setmana passada, el conjunt culer va aconseguir la victòria 77-87.
I als Estats Units avui es comença l'All-Stars amb presència catalana.
El cap de setmana de les estrelles que combinarà diumenge amb el gran partit, un match que torna a enfrontar al format original, és contra West amb dos capitans, LeBron James i Giannis Antetokounmpo. Avui hi haurà el match de joves promeses amb Pau Gasol com a entrenador, el Team Pau, en aquest dels dos equips, i demà la nit de concursos on hi haurà una novetat. Stephen Curry s'enfrontarà a Sabrina Ionescu de la NBA femenina en un duel inèdit a la història de la competició. L'All-Star Weekend se celebra a Indianapolis, concretament a la pista dels Pacers.
I a la piscina, la selecció espanyola femenina guanya la medalla de bronze al Mundial de Waterpolo que s'ha jugat a Doha.
Les de Miki O, que s'han imposat en un final d'infart al partit pel tercer i quart lloc contra Grècia, amb 9-9 al marcador i a 2 segons pel final. Les gregues han perdut la possessió i Elena Ruiz, des de casa seva i sense portera, ha fet el gol que ha donat la medalla a les espanyoles. La mateixa Ruiz no podia amagar l'emoció al final del match, són declaracions a l'agència EFE.
Yo qué sé, yo he cogido la pelota, primero me han tocado, le digo, eso no se vale, en plan, no le he sacado. Sí. Luego la Judith la coge, le cogen del brazo tres jugadoras, eso es penalti, en plan. Sí. Y luego la cogí yo, he chutado y he entrado. Y también hay ese mini estrés de huir una portera, a ver si la voy a tirar aún fuera.
La selecció venia de perdre a les semifinals amb Itàlia, que disputarà la gran final contra Croàcia.
Estel migdia.
Vinga, obrim informació cultural als teatres on la iniciativa Cap Butaca Buida, que es farà a tot Catalunya el dissabte 16 de març, ja ha venut 15.000 entrades de les 60.500 que hi ha a la venda.
Sí, aquesta iniciativa vol que aquell dia no quedi cap butaca sense omplir els teatres d'arreu de Catalunya. En el seu primer any, la campanya ha arrossegat prop del 50% dels serveis escènics catalans, més, de fet, del que estava previst. La idea és arribar en un futur a tots els teatres i omplir les 148.000 butaques disponibles. L'any vinent, Cap Butaca Buida s'ha celebrarà el dissabte 22 de març.
I acabarem el programa i setmana amb l'anunci de Joan Dausà, que tornarà a fer el concert La Gran Bogeria que va fer el Palau Sant Jordi, però ara, atenció, ho farà a Madrid, al Palacio de Vistalegre. Recinte que pot encabir fins a 10.000 persones.
El concert de Madrid es farà el 26 d'octubre i les entrades es posaran a la venda el dimecres vinent a 11:45 del matí.
Doncs tothom cap a Madrid amb aquest concert de Joan Dausà, La Gran Bogeria, segona part. Nosaltres amb això acabem aquí, programa i setmana. Tornarem dilluns al punt de les 2 del migdia a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem una tarda més amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Fins les 6. Bon cap de setmana i bona tarda. I m'arrossegues fins...